L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda. Som a dijous, som a 23 de gener i quan arribats en este punt horari, si estàs en un dels dials de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre associades a Mute, heu de saber que estem d'actualitat. És l'hora de la informació. Com cada dia, una repassada al pols informatiu del territori que habitualment obrim, avançant el sumari de continguts a tractar en titulars. Un temps d'informació que avui encetarem parlant de la Fira Internacional de Turisme Fitur, que ahir s'inaugurava a Madrid. Quatre poblacions costaneres del nostre territori, Alcanar, l'Ametlla, l'Ampolla i la Ràpita, van presentar les Jornades Gastronòmiques de la Galera, jornades que enguany celebraran de manera conjunta aquestes quatre poblacions i 52 dels seus restaurants del 14 de febrer al 9 de març. Avui també destacarem que la plaga de la mosca i la sequera s'ha endut prop d'un 40% de la collita d'olives prevista per enguany a Catalunya. El sindicat Unió de Pagesos ha criticat la manca de recursos públics per al tractament de la mosca durant els últims 4 anys i alerta que els preus es mantenen per sota del cost de producció. I d'un sector productiu com és el de l'oli i la pagesia, parlem ara d'un altre, important i destacat també aquí al nostre territori, el musclo. Excel·lent la campanya del musclo d'enguany al Delta de l'Ebre. Aquest és el balanç que en fan els productors. A Amposta, l'àrea dels serveis socials de l'Ajuntament ha elaborat l'informe de subvencions i ajudes econòmiques de l'any 2013, un mapa d'ajuts alimentaris superiors als 170.000 euros. I a l'Ametlla de Mar, l'Ajuntament ha reduït progressivament el pressupost anual de les festes des del passat 2011 fins a acabar complint l'objectiu d'austeritat de reduir més d'un 40% el pressupost. A Santa Bàrbara, els alumnes de la població poden ja comprar els llibres a terminis. Per segon any consecutiu, l'Associació de Pares d'Alumnes de l'Escola de la Població permet de fraccionar el pagament dels llibres per al curs proper. L'entitat està també satisfeta amb el funcionament del nou menjador escolar i amb el servei d'acollida matinal. I a la recta final del nostre temps d'informació, avui tractarem qüestions esportives, ho farem per un doble motiu. D'una banda direm que el patinatge de l'Aldea ha aconseguit l'or al campionat territorial. Parlant encara d'esport, destacarem també les sessions informatives celebrades per donar a conèixer les subvencions a les activitats físico-esportives extraescolars als centres educatius de les nostres comarques. 9 dels centres de les Terres de l'Ebre es beneficiaran d'aquestes subvencions. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, temes i qüestions que de seguida comencem a explicar aquí, a l'informatiu Mute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Entrem ja en matèria, ho fem començant avui parlant de la 34a Fira Internacional de Turisme, Fitur, que ahir s'inaugurava a la capital de l'estat espanyol, a Madrid. Un certamen que es desenvoluparà al llarg dels propers dies, concretament fins diumenge que ve, i en el qual el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona està present amb les dues marques turístiques que gestiona, d'una banda Costa Daurada i per altra Terres de l'Ebre. El certamen és, de fet, un dels principals aparadors mundials del sector i serveix també per establir refermar i consolidar les relacions amb tour operadors internacionals. És, per tant, una cita que permet definir línies de treball, estratègies i aliances empresarials per tal de dinamitzar i reforçar l'activitat turística innovant per atendre les demandes del mercat. Dels municipis del nostre territori que hi participen a través dels patronats de turisme i oficines de promoció, com són Alcanar, l'Ametlla de Mar, l'Ampolla o la Ràpita, ahir, primera jornada del certamen, van aprofitar per presentar les Jornades Gastronòmiques de la Galera, que enguany per primera vegada i de manera conjunta es portaran a cap en aquestes quatre poblacions, concretament des del 14 de febrer fins al 9 de març. Mercè Fischer, la regidora de turisme a l'Ajuntament d'Alcanar, explicava aquesta iniciativa pionera que enguany s'ha consensuat en aquests quatre municipis costaners del nostre territori. L'escoltem.
Sí, mira, des del Patronat de Turisme de Terres de l'Ebre ens van oferir la possibilitat de fer una promoció conjunta. Com que les jornades de la Galera eren jornades que anàvem realitzant diferents municipis de les Terres de l'Ebre, com era l'Atmilla, l'Ampolla, la Ràpita i Natros, ells ens van proposar fer una promoció conjunta en la que econòmicament ens ajudarien si nosaltres ens consolidàvem i fèiem ficàvem unes mateixes dates, no? Que en aquest cas és del 14 de febrer al 9 de març. Si aconseguíem anar tots alhora, ells ens van dir que l'aportació econòmica seria considerable, tot i que cada municipi també havia de fer la seva aportació, no? Però que això ens garantia poder arribar molt més a llum, poder fer una promoció no només de territori, de proximitat, sinó que arribar fins i tot a el que era a nivell nacional i estatal, i en això ens van proposar presentar les jornades gastronòmiques de la Galera a Fitur, i és el que vam fer ahir. Voltant de la una i mitja va venir el conseller de Turisme, en Felip Puig, i vam presentar el que són les primeres jornades de la Galera que aniran els quatre municipis agafats de la mà.
Seran en total 52 els restaurants que participaran d'aquesta iniciativa. Alcanar és el municipi que més aportacions hi presenta, un total de 18. Mercè Fischer.
Sí, a veure, nosaltres estem molt contents, però te puc dir que molt, molt contents des de la regidoria de Turisme, perquè Alcanar és el municipi que aporta més restaurants participants. Hem arribat a poder aconseguir que 18 restaurants d'Alcanar, les que hi hagi Alcanar Platja, hi participen. Això ha sigut un èxit. La veritat és que nosaltres tenim pobles veïns que tenen una antiguitat de cultura turística, per dir-ho d'alguna manera, molt, molt arrelada. Tenim alguns monstres com puguen ser l'Atmella o Sant Carles de la Ràpita, que fa molts, molts d'anys que treballen el turisme, que s'hi dediquen plenament i que, clar, nosaltres al costat sempre pareixem que siguem una miqueta menys, i he de dir que no, que no, aquesta vegada ens hem sorprès, però molt, molt positivament. Alcanar, les cases d'Alcanar i Alcanar Platja han aportat 18 participants, 18 restaurants que se dedicaran a fer menús en Galera, i la Ràpita ne porta 13, l'Ampolla i l'Atmella es porten 10 i 11 cada un, o sigui que ens van felicitar, allí des del Patronat de Turisme ens van felicitar perquè som el municipi que més restaurants aporten, que més ha participat i que més col·laboren, i això la veritat és una notícia molt, molt gratificant.
Retornant a parlar de Fitur, el certament que ha acollit aquesta presentació, hem de dir que la participació a Fitur des del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona és una acció de promoció conjunta enmarcada dins el conveni Corner, que recentment s'ha renovat amb més participació que mai. Això plugats sota aquesta marca hi han participat patronats i oficines de diferents poblacions del Camp de Tarragona i la Costa Daurada per part de les Terres de l'Ebre, a banda de les quatre poblacions que conjuntament organitzen les jornades de la Galera. Recordem, la Ràpita, Alcanar, l'Ampolla i l'Ametlla. També hi són representades poblacions com Ascó, Tortosa i l'Oficina Comarcal de Turisme de la Terra Alta.
52 pobles d'actualitat. Les quatre comarques al dia. L'informatiu en mute.
Parlem ara de temes que afecten la pagesia i més concretament un dels sectors productius destacats al nostre territori, com és el de l'oli. La plaga de la mosca i la sequera s'ha endut enguany prop del 40% de la collita d'olives prevista a Catalunya. El sindicat Unió de Pagesos ha criticat la manca de recursos públics per al tractament d'aquesta plaga, la de la mosca, durant els últims 4 anys i alerta que els preus es mantenen per sota del cost de producció. Des de la Plana Ràdio, Tere Giné.
A les Terres de l'Ebre, la caiguda no només afecta el Baix Ebre i el Montsià, sinó que pot arribar també a nivells d'un 40% als camps de la Ribera d'Ebre, a la Terra Alta i al Priorat. Les fortes ventades i la sequera dels mesos de tardor en algunes zones productores concretes van contribuir a greujar encara més els perjudicis ocasionats per la mosca. En el global de la demarcació de Tarragona, el sindicat estima que la pèrdua haurà estat del 53% de la collita, que hi havia a l'arbre a l'agost, amb una davallada de 32.354 tones i pèrdues del 9,71 milions d'euros. Al Camp de Tarragona, les pèrdues fluctuen entre el 30% a la conca del Barberà, el 20% a l'Alt Camp i al Tarragonès i el 15% al Baix Camp, amb major incidència als municipis sense rec de suport. A les demarcacions de Barcelona i Girona, la incidència de la mosca de l'oliva també ha estat més greu de l'habitual, fet que juntament amb la sequera i el vent ha causat una davallada de més del 30% de la producció. Una de les claus d'aquesta situació, segons remarcava el responsable nacional del sector de l'oli d'Unió de Pagesos, Miquel Blanc, és la successiva i dràstica reducció de mitjans econòmics i materials per fer front a la lluita contra la mosca de l'olivera durant els darrers anys, primer per part de l'administració de l'Estat i actualment per part del Departament d'Agricultura. L'escoltem.
De 3-4 anys que anem malament en aquest aspecte, normalment la zona del Baix de Montsià siguin diversos tractaments aèris, uns 4 tractaments aèris segons quin any ha de ser, és a dir, vols que se fumigava les zones més característiques d'aquella zona d'allà, i això ajudava a mantenir el control sobre la mosca, hi havia una població relativament baixa. Des de que 3-4 anys anteriors que ho suportava una part del Ministeri d'Agricultura, després ho va tindre de que va fent el Departament d'Agricultura, cada any amb menys pressupost, finalment enguany només ha fet un vol i encara en unes zones molt concretes. En definitiva, el control que s'ha de fer, entenem, a la zona de la Gebre Montsià per evitar aquesta sobrepoblació de mosques, enguany no s'ha fet, i entenem que ha tingut aquestes conseqüències tan importants arreu de Catalunya.
El sector, a més, veu amb alta preocupació la situació actual dels preus de l'oli, que malgrat la reduïda collita es manté en aquests moments per sota del preu de producció des de fa 6 anys. Un fenomen que la campanya passada, amb un terç de la producció habitual a Andalusia, ja es va produir i evidencia la dependència externa de la comercialització. El sindicat apunta que en el context de collita rècord estatal, enguany 1.545.000 tones, segons el Ministeri, i malgrat el bon ritme de les sortides, segons l'Agència de l'Aceite d'Oliva, el preu continua baixant. A la sortida del molí, l'oli s'ha reduït entre els 2,38 euros el quilo d'oli verge extra a l'inici de la campanya a l'octubre, als 2,6 euros el quilo aquesta setmana per sota dels costos de producció. Aquestes xifres contrasten amb els preus de venda de distribuïdors com Carrefour, precisen que ven al consumidor final a 1 euro en 89 cèntims el litre d'oli verge, la mateixa xifra que es paga al productor i sense tenir en compte factors com l'envasat o el transport.
Gràcies, Tere, i d'un dels productes típics i característics del nostre territori, com és l'oli, en parlem ara també d'un altre de destacat, el del musclo. D'excel·lent qualifiquen la campanya els productors de musclos del Delta de l'Ebre. I així ho explica en la seva crònica d'avui, des de Radio Delta, Lluïsa Bertomeu.
Els productors de musclos del Delta fan una valoració molt positiva de la campanya del musclo del 2013. Satisfets per la quantitat i qualitat, la campanya va començar amb bon peu, ja que no hi va haver mortaldat de cries com ha passat en altres ocasions. Entre les dues badies, Fangà i Alfax, es van recollir prop de 3,5 milions de quilos amb una mitjana de 280 grams de molla per quilo, una extraordinaritat que feia temps no succeïa, tal i com destaca el gerent de Fepromodel, Gerardo Bonet.
Sobretot ha sigut un musclo de molta qualitat, sobretot a la badia dels Alfax, en fer, si ningú coneixia un musclo de tanta qualitat, tan ple, normalment les mitges pues, per atraure 200 grams pues, és complicat, 200 grams de molla per quilo. Pues ara pues, han estat, no han baixat pràcticament des 280 o 300, o sigui, ha sigut espectacular la producció que ha sortit i la qualitat que ha sortit. A més, ha sortit tota la producció, tant els Alfax com el Fangà, que això és molt important, i després l'altra cosa que ha acabat de redonir la campanya és que la cria no s'ha mort, o sigui, enguany pels efectes de la calor pues, no s'ha mort la cria. Normalment en els 5 últims anys s'ha mort 3 anys i 2 no. Enguany és l'any que no s'ha mort, S'ha aprofitat la cria que teníem aquí al Delta, que és la cria autòctona d'aquí. No s'ha comprat, o s'ha comprat molt poca cosa a Itàlia, no? Com tots els anys. Fa dos campanyes, se va tindre que comprar tota la cria, pràcticament, i enguany pràcticament pues, se n'ha comprat molt poca, i això pues, és molt important. Podríem parlar sobre els 3 milions i mig de quilos, que és una quantitat bastant important. Fa dos campanyes ens van quedar uns 350.000 quilos a la Bahia dels Alfacs per collir. O sigui, es van morir de la calor quan arriba el seu moment i enguany pràcticament no ha quedat absolutament res. O sigui, una campanya molt bona.
FEPROMODEL ha continuat aquesta campanya amb la producció de muscle ecològic de les badies després que el Departament d'Agricultura reconegués la Federació com a agrupació de defensa sanitària. Així, una vintena d'empreses productores i depuradores s'han adherit un cop més a la iniciativa per certificar sota l'etiqueta del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica una part de la seua collita.
L'informatiu inútil.
Parlem ara de qüestions pressupostàries, qüestions econòmiques. Per fer-ho anem a Amposta. L'Ajuntament d'aquesta població, a través de l'àrea dels serveis socials, ha elaborat l'informe de les subvencions i ajudes econòmiques atorgades al llarg de l'any 2013, un mapa d'ajuts alimentaris que s'eleva als 170.000 euros. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Efectivament, Domènec, en el cas concret de les ajudes alimentàries a les que es destinen més de 40.000 euros i que es distribueixen a través de les ONGs de la ciutat, són 314 famílies ampostines les que actualment reben aquestes ajudes segons el darrer mapa de les ajudes alimentàries que s'ha elaborat des de la Regidoria de Serveis Socials. L'Ajuntament d'Amposta signa anualment convenis també amb aquestes entitats a les que fa aportacions econòmiques per poder dur a terme aquesta funció social. Cal remarcar que al llarg de l'any les aportacions es complementen en funció de les necessitats. La regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament d'Amposta, Laia Subirats, ens parlava d'aquests diners destinats a les ajudes socials a les famílies més necessitades.
L'Ajuntament d'Amposta, davant de les necessitats que l'actual crisi econòmica fa que pateixi la població, no pot quedar-se al marge i, com l'any passat, segueix treballant per garantir que la ciutadania tingui almenys el mínim per poder viure. L'any passat l'Ajuntament d'Amposta va destinar més de 170.000 euros per tal de cobrir les necessitats i aquest any no serà menys. Així seguiran signant convenis amb les entitats socials per tal que ajudin amb el tema alimentari, seguiran realitzant ajuts d'urgència per pagar llums, aigua i, en definitiva, perquè la ciutadania tingui almenys el mínim cobert per poder tirar endavant el dia a dia.
La regidora també ha recordat que, al marge d'aquestes ajudes, l'àrea de serveis socials també gestiona els ajuts d'urgència social, que es destinen a sufragar alguns rebuts puntuals de llum o d'aigua, de subministraments domèstics, a les famílies més necessitades, i ha remarcat els efectes globals de la crisi, ja que més del 70% de les ajudes d'urgència social s'otorguen a famílies ampostines i un percentatge menor a famílies forànies. Cal destacar també que el pla de suport a les famílies s'ha augmentat per al 2014 amb un nou pla per a famílies amb fills, al qual s'ha destinat una partida de 60.000 euros que, segons les dades de l'àrea de serveis socials, es pot arribar a ajudar fins a 500 famílies de la població.
Gràcies, Manel. Tractant encara qüestions pressupostàries i econòmiques, hem de destacar avui també que l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha reduït progressivament el pressupost anual de festes des del 2011 i fins a complir l'objectiu d'austeritat de reduir més d'un 40% l'import d'aquestes partides. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha reduït progressivament, com dèiem a l'inici de l'informatiu, el pressupost anual de festes des del 2011 fins a complir l'objectiu d'austeritat de reduir més d'un 40%. Un pressupost anual que engloba diferents partides: les festes de la Candelera, Carnestoltes, Sant Jordi, Sant Joan, Sant Pere, totes les activitats d'estiu, és a dir, les habaneres, el cinema a la Fespaca i altres activitats, i també la presentació de pubilles, i no ens podem deixar, és clar, els Nadals i els Reis. Tot i això, des de la Regidoria de Festes, Eva de l'Amo subratlla que, tot i reduir el pressupost, no s'ha retallat en qualitat dels espectacles. L'escoltem.
Sí, paulatinament, a partir de l'any 2011, s'ha anat reduint substancialment la partida destinada al pressupost de festes, de manera que ara mateix, en relació a l'any 2013, tenim un pressupost un 20% més baix que l'any anterior. Llavors, clar, la manera de poder planificar les festes i poder garantir una qualitat, pues és optar per activitats de qualitat més econòmiques i sobretot la col·laboració de molts col·lectius del nostre poble.
Aquest esforç pressupostari també es veu reflectit en les festes majors de la Candelera, que tindran lloc del 31 de gener al 4 de febrer, que enguany compten amb un pressupost un 21,8% inferior respecte a l'any anterior.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Parlem ara de qüestions educatives. Els alumnes de la població de Santa Bàrbara poden comprar els llibres a terminis. Per segon any consecutiu, l'Associació de Pares i Mares d'Alumnes de l'Escola de la Població permet defraccionar el pagament dels llibres per al proper curs. L'entitat està també prou satisfeta amb el funcionament del nou menjador escolar i amb el servei d'acollida matinal. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Les dificultats econòmiques que estan patint la majoria de famílies es fa encara més palès quan al començament de cada curs cal comprar els llibres per als escolars. Per això, des de l'APA de l'Escola Jaume Balmes de Santa Bàrbara, conscients de l'esforç que suposa afrontar aquesta despesa al mes de setembre, des de l'any passat han posat en marxa un sistema de pagament fraccionat que permet que els interessats puguen abonar el cost dels llibres amb un màxim de 3 terminis, el primer dels quals acabarà el proper 15 de febrer. Els altres són a l'abril i al juny i la quan arriben els llibres a començament de curs. Marta Forés, tresorera de la entitat escolar, explicava que després de valorar positivament l'experiència del curs passat, a la que s'hi van acollir un 20% dels associats, enguany han decidit tornar a posar en marxa el sistema convençuts de que el nombre s'incrementarà.
La veritat que l'any passat va anar molt bé. Jo crec que ho van dir que fer un 20% dels pares de l'escola i ho valorem molt positivament. Els pares van quedar molt contents i per això aquest any ho tornem a fer. Jo crec que sí, perquè n'hi ha molts que quan venien a buscar els llibres veien els altres pares i un dia, pues mira, jo només he tingut que pagar 30 euros i realment van veure interessant el fet de poder pagar a poc a poc. El dimecres, dijous de la setmana passada ja es van passar i van ficar que del 15 de gener al 15 de febrer hi havia temps per poder fer el primer pagament.
Forés recordava que els interessats hauran de fer un primer pagament de 20 euros per als llibres de P3 i P4 i 50 la resta de cursos. També feia referència a la valoració que es fa des de l'APA del funcionament del nou menjador escolar, assegurant que estan satisfets de la resposta d'alumnes que utilitzen el servei, una mitjana de 20 escolars diaris, el que significa un lleuger increment respecte a l'any passat. La tresorera valorava també molt positivament el que els alumnes no hagin de sortir del recinte escolar com havien de fer fins ara.
Pues bueno, el tema menjador, estem molt contents aquest any de poder tindre'l ja dins del recinte de l'escola, ja que això pues, ha sigut una millora. El fet de no tindre que desplaçar els xiquets fora del col·le, normalment no hi havia problema, però dies de vent, dies de molt de fred, dies de pluja, la veritat que era un engorro, i per les pròpies monitores. Estem molt contents, funciona molt bé, i tenim pues, una mitja d'uns 20 xiquets per dia. Vull dir, des de l'any passat que s'ha notat en increment el nombre d'alumnes que es queden al menjador.
Finalment, el servei d'acollida matinal també està funcionant satisfactòriament, essent un dels serveis més demanats pels socis, segons Forés, encara que finalment solament s'ofereix la franja de 8:30 a 9 hores del matí, després de que l'ofertada a partir de les 8 no tingués massa resposta. Aquest servei acull fins a 30 nens i nenes cada matí abans de començar les classes.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel.
I a la recta final del nostre temps d'informació, abans d'arribar a la meteorologia, avui tractem també qüestions esportives per un doble motiu. D'una banda, hem de dir que l'exercici Jo ha estat el guanyador del títol del disc que ha donat l'or al grup Xou Petit del Club Patí l'Aldea. El campionat territorial de Xous es va celebrar dissabte 18 de gener a Cambrils. Van haver diferents categories. Grup gran, amb el Reus Deportiu al capdavant, seguit del Club Patí Cambrils. Grup juvenil, obtenint l'or el Reus Deportiu, la plata, el Club Patí Pla de Santa Maria i el bronze, el Vendrell. Mentre que en grup quartet va ser el Reus Esportiu l'únic participant d'aquesta categoria. Per últim, dir també que el grup petit, on el Club Patí l'Aldea va aconseguir el primer lloc, el segon va ser per al Club Patí del Perelló, amb un tal nivell de patinatge i bona coreografia, el bronze per al Club Patí Amposta 2010. El Club Patí l'Aldea és el segon any que competeix en categoria grup petit. El seu coreògraf i entrenador, Manel Villarroya, ha creat una coreografia plena de tècnica, alt en risc i originalitat, com és habitual en ell. Un any més va sorprendre la història patinada per 11 patinadores i un patinador, tots ells de l'escola de Manel. Dir també que el proper 1 de febrer es disputarà el Campionat de Catalunya a Lleida i allà és on es lluitarà per arribar al màxim. I d'altra banda, i encara parlant d'esports, hem de dir també que la representació territorial de l'esport ha celebrat dues sessions informatives a les nostres comarques. Dilluns 20 de gener, al Consell Esportiu del Montsià, dimarts 21, al Consell Esportiu del Baix Ebre. La intenció d'aquestes sessions informatives era el donar a conèixer aspectes concrets de les subvencions esportives i contrastar amb els centres la millor fórmula perquè els consells esportius ajuden a dinamitzar l'activitat esportiva escolar al territori. Concretament, i per a desenvolupar el Pla Català de l'Esport a l'escola, el curs 2013-2014, el Consell Català de l'Esport ha destinat una dotació econòmica ajustada per dinamitzar l'activitat físico-esportiva extraescolar d'aquells centres amb major complexitat i dificultats socioeconòmiques i ho ha vehiculat a través de la convocatòria de subvencions als consells esportius. La priorització dels centres beneficiaris als quals s'ha atorgat aquest suport, al voltant de 200 per a tota Catalunya, s'ha fet en funció d'un barem acordat entre la Secretaria General de l'Esport i el Departament d'Ensenyament que contempla la tipologia del centre, el seu grau de complexitat, la pertinença a un pla educatiu d'entorn i la puntuació obtinguda en el sistema públic d'indicadors de qualitat esportiva de l'esport escolar vinculat amb aquest Pla Català de l'Esport a l'Escola de l'any 2012. Així, i amb l'aplicació d'aquest barem, han estat un total de 9 els centres de les Terres de l'Ebre que han estat beneficiaris. Els temes tractats a grans trets van ser la destinació dels fons específics per als centres, la destinació de la bossa oberta del Consell Esportiu corresponent per a activitats intercentres, informar de la voluntat que hi hagi una continuïtat de més d'un curs i concretar un calendari de seguiment i valoració. A més, i com a novetat, amb la implicació dels serveis territorials d'ensenyament, es va informar que els alumnes dels graus que es duen a terme a l'Institut de Tecnificació Esportiva de les Terres de l'Ebre d'Amposta poden fer una part de les seues pràctiques en els centres de primària i de secundària d'aquestes dues comarques, Montsià i Baix Ebre. D'aquesta manera s'aconsegueix un benefici doble. L'alumnat de pràctiques disposa de més oferta i els centres disposen de monitoratge sense cost. Les sessions informatives van comptar amb la participació de la representant territorial de l'esport, Cinta Espuny, la inspectora en cap d'ensenyament, Immaculada Obiol, i la coordinadora LIC, Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social, Josepa Rivera. També hi van ser els presidents dels dos consells esportius, Ivan Romeu del Montsià i Pere Panicello del Baix Ebre, i van assistir tanmateix els secretaris tècnics dels consells esportius, directors i coordinadors del Pla Català de l'Esport a l'Escola, dels centres beneficiaris i els regidors d'esports de les poblacions d'aquests mateixos centres beneficiaris.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
A poc aquest front ha anat marxant, ara mateix encara en presència d'alguns núvols cap a les comarques de Barcelona, sobretot també cap a les comarques gironines. Això ha fet que les temperatures en aquest sector quedessin una miqueta més altes que no pas ahir a la mateixa hora, amb boires espesses cap a la depressió central, ponent, boires que amb el pas de les hores també s'aniran trencant. Avui la jornada força assolellada en conjunt, tret, això sí, del Pirineu, cap a la vessant nord, on els núvols seran presents i també la neu continuarà afectant aquest sector. Vall d'Aran, nord del Pallars, nord de l'Alta Ribagorça, nevada que s'intensificaria una miqueta més de cara a la tarda, però sobretot guanyarà més intensitat aquest divendres. També tot plegat acompanyat de vent de mestral que bufa cap a les Terres de l'Ebre i que també ho farà en cotes altes del Pirineu. També, però, aquest vent es reforçarà i bufarà amb molta més intensitat divendres i sobretot de cara a la tarda vespre entre divendres i dissabte, cops forts. Avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, no només per la neu, sinó pel vent i també per l'estat de la mar a la Costa Brava. Avui la jornada més estable, més assolellada que no pas ahir, per tant, al migdia les temperatures una miqueta més altes, 14-15 graus o puntualment podrien passar d'aquesta xifra. Com dèiem, demà pendents d'aquest temporal de neu i vent.
I com és habitual diàriament, també avui, fent una ullada a la previsió del temps, arribem ja a l'hora del comiat, a l'hora de posar el punt final en aquesta repassada a l'actualitat que diàriament us oferim des dels serveis informatius, des de les emissores municipals associades a EMUTE. Dijous 23 de gener de 2014, un temps d'actualitat que un dia més ha estat coordinat per qui us ha parlat, Domènec Ramal. Res més, gràcies per seguir-nos, molt bona tarda, fins demà.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.